La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom, com anem? Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més aquí, a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, com saben, on comentem per a vostès les lectures de la missa dominical. Avui som el diumenge 6è de Pasqua. Anem a escoltar els textos i a fer una tertúlia amb els nostres convidats per extreure'n el missatge que ens aporten. I ho farem amb l'Àngels Arrabal i l'Albert Florença. Anem a saludar-los i a presentar-los-hi. Àngels Arrabal, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Fas cara de Pasqua, eh? Per tant, contentíssima.
Tant, contentíssima.
És secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de l'Arquebisbat de Barcelona. Albert Florença, ara bon dia.
Molt bon dia.
També fas cara de Pasqua, tu.
Doncs sí, escolta'm, encara més amb aquesta companyia.
Gràcies.
Gràcies també per la part que em toca.
Sí. És president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavé del Clot i professor emèrit de l'IQS, que és Universitat Ramon Llull. Tot a punt? De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 8è.
En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria i predicava el Messies als de la regió. Unànimament la gent feia cas de Felip, després de sentir-li de veure els prodigis que feia. Els esperits malignes sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids i paralítics recobraven la salut. La gent d'aquella província se n'alegrà molt. Quan els apòstols a Jerusalem sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan, i anaren, doncs, i pregaven per ells perquè rebessin l'Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre cap d'ells. Només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans i rebien l'Esperit Sant.
Felip és un dels diaques o servents, servidors, en aquest cas, que ens parlava la primera lectura de diumenge passat. Es veu com té l'èxit, i molt notable, predicant el Messies a la província de Samaria, com hem escoltat. Què tal? Doncs què us sembla? Qui comença? Àngels?
Sí, a mi aquesta, la redacció d'aquesta lectura em fa pensar en el que moltes vegades hem dit, malgrat que em repeteixi. Em passa el mateix que comentava l'Alfred abans de començar el programa, que tenim la sensació de que ens repetim, però jo crec que ens repetim perquè, clar, no podem pensar coses diferents de les que pensem al voltant del que és ser cristià i el que és l'Evangeli. Diu, predicava el Messies als de la regió. Quantes vegades no tenim la tentació de pensar que aquells s'haurien de convertir, aquells que estan ben lluny de nosaltres, o que la missió està molts quilòmetres més enllà, no? Aquí diu, predicava el Messies als de la regió, i una mica més enllà diu, i la gent d'aquella província se n'alegrarà molt. Què vol dir això? Que jo haig de fer present el Messies, jo haig de fer present la paraula, jo haig de fer present el meu testimoni entre els que m'envolten. Això és una exigència que jo trec d'aquesta lectura. A lo millor té altres interpretacions.
No, una és evident que és aquesta. Vull fer un aclariment, eh? M'ha batejat l'Àngels amb el Fred i sóc Albert.
Albert, oi?
Ai,
no, perdó,
bueno, no passa res. Mira, jo, és curiós, jo em plantejava, m'he ficat una mica, feia aquell exercici, no?, que surt allà, Sant Ignasi ens diu, de ficar-nos al mig de l'Evangeli, jo pensava, entremig d'aquella gent, suposo, com Felip va aconseguir aquesta adhesió i aquest entusiasme. I a mi em venia al cap aquella expressió de Sant Joan de la Creu de la paraula de Déu és estimar. La paraula de Dios és amar, deia, no? I aleshores jo em suposo allà Felip amb un missatge d'alliberament, amb un missatge d'estimació, i aleshores això provocant que la paraula aquella fos benvinguda, fos alliberadora, fos estimulés a les persones, i per tant aquells que se sentien malament, que estaven oprimits per les raons que fossin, alliberaven aquests dimonis, i per tant doncs, aquells que estaven malalts també des del punt de vista del sentit de la vida, etcètera, etcètera, doncs també, escolta'm, esclataven, no? M'ha vingut això al cap, eh? M'ha vingut això al cap, no? És a dir, aquesta alenada d'esperit del Jesús ressuscitat, etcètera, etcètera, que els envia en missió i patapum, es troba així, Felip. Mira, he tingut aquesta... he volut viure-ho així, no sé què us sembla.
Sí, perquè res més lluny de la meva intenció que contraposar a l'església institucional amb la quotidiana, eh? Al contrari. Crec que de vegades donem una mala imatge o contribuïm entre tots a donar una mala imatge de l'església institucional. Però aquí hi ha un segon paràgraf que diu quan els apòstols sentien que a Samaria passava tot això, és a dir, quan els apòstols es van assabentar que seria l'església oficial. Això és una interpretació meva, eh? No res més lluny de fer una heretgia. Un cop los de a pie havien donat testimoni, llavors envien a Pere i a Joan, que els reconfirmen o els confirmen o els hi fan arribar l'Esperit Sant, no? Vull dir, si nosaltres, torno a la idea principal o inicial, perdó, si nosaltres, cristians de carrer, no som capaços de donar testimoni d'aquest Crist, l'Església institucional no arribarà. No arribarà perquè té una visió molt distorsionada d'aquesta Església.
Però donar testimoni, disculpa la interrupció, sí. Amb la paraula, amb els fets o amb totes dues coses, què penses quan has dit això?
Jo, com a ciutadana de carrer, penso que va abans el fet que la paraula. Perquè la gent, si li crida l'atenció la meva forma de fer, perquè jo cada vegada estic més convençuda que els cristians som contraculturals avui dia, si li crida l'atenció la meva disponibilitat, la meva capacitat d'acollida, la meva capacitat d'escolta avui dia, que no, ningú escolta ningú, vull dir, si els hi crida l'atenció, llavors ja els hi explicaré per què sóc així, no? En el moment que els hi cridi l'atenció de dir, bueno, i esta tia loca, per què actua així, no? Vull dir, pues per això, perquè jo crec que amb un Jesús que va ressuscitar.
És que deies una cosa molt, molt interessant, i és que la paraula, quan va acompanyada de fets, la paraula esdevé eficaç, la paraula també és acció. No només és paraula, però quan va acompanyada de la veritat dels fets, del compromís de la vida. És així. Una paraula sense aquest compromís no funciona. Vaja.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere i del capítol tercer.
Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu. Però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència. Així, els que critiquen la vostra bona conducta de cristians s'hauran d'avergonyir d'haver-ne malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'esperit fou retornat a la vida.
Darrer diumenge, en què llegim la carta de Pere. L'autor invita els cristians a que sàpiguen donar testimoni d'esperança en la vida de cada dia. És una exhortació a l'acció, tenint Jesucrist com a model nostre. Podeu començar.
Ah, molt bé. Jo voldria fer un matís, si em permeteu. Esperança, que no optimisme. L'optimisme és una cosa molt psicològica, molt personal, etc etc. L'esperança, jo crec que es diferencia de l'optimisme en què hi ha raons o hi ha elements vivencials, experiencials, que ens porten a pensar que el bé, en aquest cas, obrarà la seva acció, malgrat el que aparentment pot ser que no sigui així, aparentment, pot semblar que la cosa és un fracàs. I, per tant, aquí el que es diu és sabrà... aquí està. Aquell que us demani raó de l'esperança que teniu. I, per tant, saber explicar, primer, d'on ens ve aquesta esperança i, sobretot, posar-la en pràctica. És a dir, fer o treballar pel regne. Si no, l'esperança es converteix en un... podria convertir-se en un optimisme ingenu, en ser una persona, doncs, que no connecta amb la realitat, amb el patiment dels altres, amb que les coses... en què hi ha pecat, en què les coses no funcionen bé a vegades. Per tant, és important això, aquesta diferència, i això depèn de nosaltres, del treball, del compromís, de l'acció, i a la vegada de l'experiència que nosaltres tenim a través de l'esperit, vaja.
En aquesta línia, jo, i que estic completament d'acord amb l'Albert, ara sí que t'anomeno bé, que estic d'acord amb l'Albert, en un món com el nostre, que estàs obligat a ser feliç, perquè si no ets feliç ets un fracassat, un perdedor, no sé quantes coses negatives. Sí. Estàs obligat a ser permanentment feliç, 24/7, tot, a tope. L'esperança, per mi, és aquella confiança de dir, malgrat no entenc el que està passant, i per això el Jesús és mestre en aquesta nostra possible situació de dolor, de fracàs, de que van malament les coses. L'esperança per mi és confiança, vull dir, no ho entenc, no tinc cap ganes de patir, no tinc cap interès a que les coses no em vagin tan bé com jo pensava, però segueixo confiant, perquè em sé formant part d'un projecte que em sobrepassa, vull dir, la meva possible malaltia, el meu possible comiat de la feina, la meva possible dificultat amb la relació, amb la família, tot el que sigui, això és una situació, una circumstància que no m'afavoreix, bueno, evidentment, però que no em pot fer trontollar el punt de vista final. Vull dir, quan la gent va a Santiago, per exemple, té moltes dificultats durant el camí, però té el goig, la il·lusió i l'esperança d'arribar al final. Llavors, potser aquesta obligació, perdoneu-me que em repeteixi, aquesta obligació de felicitat permanent fa que tinguem la sensació de que hem fracassat, de que no ens estan sortint bé les coses. No, perdona, aquesta vida tot té un preu, tot, absolutament tot, més gran o més petit, però en el moment que tu esculls o prens una decisió, has de pagar un preu. Vol dir, una bona pel·lícula val 10 euros. Si vols, te la pots perdre, però si no... no? Llavors, esperança, clar que hem de tenir esperança, perquè nosaltres creiem en un Jesús que, malgrat la creu i malgrat la mort, va ressuscitar i ens va salvar.
Seguim? Sí, sí. Vols dir alguna cosa? No. Breu, sí.
Molt breu, pot
ser? Sí, sí, perquè hem de passar a l'Evangeli. Sí,
molt bé. Era, bueno, matisar alguna cosa que ha dit l'Àngel, i és, primer, que ja tenim tastos d'aquesta esperança, perquè l'hem viscut en diferents moments de la vida, hem tingut tastos, i per tant cal també ser conscients d'aquestes experiències fundants que ens donen, aquesta esperança que ja hem tastat. I la segona cosa és que ens tenim a tots, també. És a dir, que moltes vegades, davant de les dificultats, la segona cosa seria aquesta, davant de les dificultats tenim els altres que ens poden ajudar i que ens poden acompanyar en els moments en què no, en què les coses es veuen negres, en què ho estem passant malament. I una tercera cosa és que aquesta esperança no ens fa passius. És a dir, si ens han fet fora de la feina de manera injusta o perquè hi ha una economia que és injusta, hem de lluitar per canviar això, perquè això és fruit del pecat, per exemple, i per tant hem de lluitar contra una economia que sigui destructora, no? Etcètera, no? És a dir, que no ens fa passius.
Sí? Ara sí, doncs vinga, endavant. Sí.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem l'Evangeli ara, que és la darrera lectura, i és de Sant Joan i del capítol 14.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, jo pregaré al Pare que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no pot rebre perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí a poc el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi i jo en vosaltres. El qui m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i me'l faré conèixer clarament».
Continuem aquest diumenge amb fragments del discurs de comiat de Jesús al darrer sopar. Jesús anuncia als seus deixebles que el Pare els donarà el defensor, l'Esperit de la veritat, i els demana que portin el seu mateix estil de vida. També són paraules per a nosaltres, cristians d'aquest tercer mil·lenni, o no?
I tant. I fent servir una idea que he utilitzat a la primera lectura, cerquem fora moltes vegades el que tenim a dintre, no? El Senyor diu: habita a casa vostra i està dins de vosaltres. Tot aquest desig de felicitat, tot aquest desig de plenitud, tot aquest desig que ens fa moltes vegades sortir a cercar no sé on aquesta no sé la paraula, però bueno, aquesta plenitud nostra, resulta que el tenim a dintre de casa. Evidentment l'entorn afavoreix, no és el mateix estar fent un recés a un monestir que està enmig del brugit de la ciutat, però fins i tot hem de ser capaços de, en el brugit de la ciutat, trobar Déu, perquè és que el tenim a dintre nostre, no? Hi ha Sant Agustí que deia que et buscava fora i et tenia a dintre, no? I aquest per mi és un dels missatges o dels punts de reflexió d'aquest paràgraf.
A mi m'ha fet pensar, llegint i pregant amb aquest evangeli, a mi el que em sortia és que és gratuït i se'ns donarà. És a dir, aquesta categoria, que és la del do, en una societat competitiva, que ens fa creure que tot és per mèrits nostres, única i exclusivament, etc. Aquí resulta que Déu se'ns donarà. Que se'ns donarà. I que se'ns donarà aquesta gràcia, aquest esperit i aquest defensor. I que moltes vegades, una mica en la línia que apuntava l'Àngels, el que hem de fer més és deixar-nos portar per aquest esperit que ens ve de Déu, que no pas pensar que tot depèn única i exclusivament del nostre, única i exclusivament de la nostra, com es diu això, esforç i etc. No. Deixar-nos fer per l'esperit, no? I potser és per l'edat, però jo cada vegada noto que aquelles coses que els altres diuen que faig bé, etc, etc, cada vegada ho veig més com un do. És a dir, no he fet cap mèrit per rebre certes coses, no? I em surt de natural, us ho prometo, em surt de natural, no? Que la qual cosa em fa encara més responsable, no? Perquè no hi mal... O sigui, és rebut.
T'obliga, quan ets conscient de les capacitats que tens, sense valentonar-te, evidentment, quan ets conscient de les capacitats que tens, tens molta més responsabilitat. Jo estic encantada amb la nova traducció d'aquest paràgraf, d'aquest verset de l'Evangeli, perquè lo de siervos inútiles em semblava una mica fort, no? Una mica útils ho som. Ara, quan diuen servents sense mèrit, ja m'agrada una mica.
Sí.
Perquè, diu, és cert, tot ho has rebut, i com tu dius, aquesta societat que es considera pel sol fet de néixer ple de drets i cap ni una obligació, ser capaç de reconèixer que t'ha estat donat des del moment del naixement. Has nascut aquí com haguessis pogut néixer a l'altra punta del món, no? I això condiciona molt, no sé si era la Sant Pare que ho deia o he sentit, la vida et canvia molt depenent de la porta de del replà que neixis. I això és lògicament és gratuït. Això sí que és totalment gratuït, com l'amor de Déu. És gratuït perquè a tu, has tingut la possibilitat de conèixer Jesús i un altre no. I estàs al mateix lloc, al mateix entorn, a la mateixa escola, al mateix barri. Pues no ho sé, però gràcies, Senyor, no? Gràcies. I quina responsabilitat que tinc de compartir-ho. Perquè això no és per guardar-t'ho. Aquest no és el tema de l'Evangeli d'avui, però recordeu aquell pobre desgraciat que va enterrar el denari o no sé què va enterrar, i aquesta no era la idea, era fer-lo fructificar, i fer-lo fructificar és donar a conèixer Jesús als teus veïns, als teus companys de feina, de professió.
I aquesta, i tot això en un marc, en un món en el que haurem de fer, per dir-ho d'alguna manera, l'exercici de veure Déu en totes les coses, i que malgrat tot el món no el reconeixerà, no? Malgrat que nosaltres estiguem veient a Déu en tot, no? En el món, i que malgrat això, doncs Déu hi serà allà, malgrat que aparentment rebutjarà tot el missatge d'amor, d'estimació, de servei, de solidaritat, no? I més aviat el que fomentarà serà la individualitat destructora, no?
Aquí, clar, al final, disculpa, al final de la lectura diu, d'aquest evangeli, el que m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu pare l'estimarà, jo també l'estimaré i me li faré conèixer clarament. Potser se'ns passa per alt algun moment o altre de la jornada que de tenir els manaments del Senyor i complir-los. Aquí no diu els 10 manaments, eh? Aquí diu els manaments referint-se a Jesús. Òbviament, el seu manament principal va ser estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat.
Clar, és que tant si ho dius en singular com en plural, a nosaltres perquè ens van ensenyar els manaments en negatiu, no? No mataràs, no sé quantos, no sé què, però de fet és el negatiu d'una altra proposta, que és la d'estimeu-vos com jo us estimo. I aquesta gent que dius que no coneixen el Déu o la forma de fer que tenim nosaltres, agraeixen rebre aquesta actitud després.
Ho deixem aquí. Us convido a venir diumenge vinent al programa, si us va bé, l'Ascensió del Senyor.
I tant, tu.
Aquí serem. Heu de venir molt elevats. Gràcies, Albert Florença, gràcies, Àngels Arrabal,
i també molt bé.
Gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa un diumenge més. Recordem, doncs, que en la sintonia de Ràdio Estel trobaran cada diumenge la taula del Evangeli. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.